Hi ha un mitjà de control que per mi és fonamental i seria que els sindicats exercissin per primer cop seriament un tema de control a les empreses. És a dir, que es sentin a negociar pel tema dels salaris, per exemple, i que controlin que les empreses no aprofitin aquest contracte per xanxollejar, que ho faran perquè ho han fet amb tots els tipus de contractes, però per això estan els sindicats. A més, nosaltres des de la Joventut Socialista el que sí que demanem és també un augment de la capacitat dels inspectors de treball d'investigar sobretot a les empreses petites i mitjanes, però a les grans empreses jo penso que el paper és dels sindicats.
Vegem, fa estona que la Isabel Ribas aixecava el dit.
No, jo respecte a aquesta cita tan ben llegida que ha llegit el Vicenç al Pla d'Ocupació, jo voldria remarcar que evidentment els convenis en la discussió poden elevar i fer que aquests joves, en lloc de cobrar el salari mínim interprofessional, que més recordaria que és diferent segons l'edat del treballador, aquest salari mínim, és a dir, que ens podríem trobar inclús amb valors inferiors al que s'ha dit abans, es pot arribar a pujar una mica per sobre aquest salari mínim interprofessional, però sempre com a categoria, és a dir, un jove acollit en aquest tipus de contracte, mai podrà cobrar el que cobra un company que té la sort de treballar en un altre tipus de contracte i que fa la mateixa feina que ell, no ho podrà cobrar mai, perquè sempre formarà part d'una categoria a part, que són els joves amb aquest tipus de contracte. Per tant, el fet de que es pugui negociar o no dintre d'un conveni, el marge de variació és mínim, perquè en tot cas el que podria ser, segons per una feina es cobra un salari i per mateixa feina mateix salari. I això ja és un principi que a més em sembla prou important i prou reconegut mundialment, que aquest pla d'ocupació juvenil talla frontalment.
Com a mesura de xoque, no. Com a mesura de xoque, per intentar aconseguir que es col·loqui gent que en principi no es tindria que col·locar, jo crec que per un jove, i jo ho considero bé i no considero que siguin egoistes, per un jove millor treballar i cobrar 40.000 peles que no treballar i estar al carrer, ara per ara, quan és un jove que a més en principi no té previst tenir feina.
Són algunes de les opinions entorn al pla d'ocupació juvenil, però coneguem potser quines propostes d'acció hi ha sobre la taula en aquest moment. Abans dèiem que el Consell Nacional de la Joventut, Isabel, havia presentat un manifest i tenim notícia d'una plataforma d'entitats juvenils.
Sí, efectivament, és així. A nivell de Catalunya s'ha creat una plataforma d'organitzacions juvenils de molt diferent tipus, diria jo, i que abarca un ventall prou ampli, que estan en contra del Pla d'Ocupació Juvenil i a partir d'aquí, doncs a partir del seu treball conjunt i unitari, han elaborat un manifest i estan elaborant tota una sèrie d'accions per portar a terme com a moviment juvenil el que és a Catalunya. Sembla que és una experiència prou important que també ens parla de quina és la posició en aquests moments del moviment juvenil entorn al tema.
Xavier Oliver, Comissions Obreres està ben embolicada en tot el calendari previst de mobilitzacions sindicals, aturada general, i abans hi ha una marxa sobre Madrid. Què hi ha d'això? Quina participació juvenil es preveu?
Tenim previst, en principi, el dia 24, actes a tots els instituts, col·legis professionals i centres de treball. Aquí proposarem, com a acord també de la plataforma juvenil, una anada, una marxa a Madrid amb tren, que sortiria el dia 20-30 al vespre per arribar al dia 1 i fer una gran concentració de joves a tot a Madrid. És a dir, dia 24, assemblees a tots els centres d'estudi, on buscarem el compromís també dels joves, estudiants, etc., perquè participin en aquesta marxa. De cara a fer el dia 3 un festival i cap al dia 14 a la vaga general.
Xavier Goscullà.
Vicenç.
Deu ser que jo em dic Vicenç i que això fa que m'hi encalli. Perdona, Vicenç Goscullà. Entre el govern, sindicats, entitats juvenils, creus que encara és possible alguna mena de diàleg, alguna mena de suavitzament de posicions, o almenys des de la Joventut Socialista el veuríeu desitjable?
Home, descarat que sí. Nosaltres estàvem a favor del diàleg i estem encara a favor del diàleg. El que passa és que el govern ja ho va intentar. Penso que la mesa de negociacions va ser la més corta que n'hi ha hagut. Una hora em penso que va donar. El que passa és que si els sindicats no volen negociar i parteixen de la base que fins que no retiri aquest document no negocien, clar, es tanquen completament les portes de negociació. Però ja ens agradaria a nosaltres negociar.
En fi, doncs deixem-ho aquí. Només hem tastat unes opinions discrepants sobre el Pla d'Ocupació Juvenil i ara sí que ho hem de deixar aquí. Isabel Ribas, Vicenç Coscullà, Xavier Oliver, gràcies per haver vingut a la Ràdio Jove.
Esperem que almenys no es perdi el clima de diàleg que hi ha hagut en aquest debat. Gràcies per venir.
Gràcies. A Ràdio Barcelona, la Ràdio Jove.
Sí, per a totes en català.
català és per la campanya de catalanització dels supermercats de la Generalitat. Em fa bonic, i és una manera perquè nosaltres també n'aprenguem. I tant! Al principi hi havia paraules que no em sonaven gens bé, però ara ja m'hi he acostumat. Esclar, entre tots demanem les coses pel seu nom.
Generalitat de Catalunya.
Que sí, que tenemos tallas para toda la familia y hasta tallas especiales en la papelería, cuero y toda la moda marrón.
Je, 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 Jerome, Jerome el primero en cuero.
Que sí, que tenemos peletería combinada con Napa para señoras y jóvenes señoritas. Y continuamos con los precios sorpresa.
Je, 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 Jerome, de la A a la Z en cuero. Que sí.
Venga a Jerome, Zamora 103, esquina Almogávares. Jerome, doctor Pi Molís, detrás de gasolinera. Jerome.
Je, 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 Jerome, las prendas de cuero que yo quiero. Jerome, je, je.
Eurotresillos, recientemente inaugurado en Barcelona.
Eurotresillos ha llegado a Barcelona con los más avanzados diseños de Europa en tresillos de piel.
Eurotresillos, nuestra calidad está reconocida en toda Europa y ahora se la ofrecemos a toda Barcelona.
Eurotresillos, nuestros precios serán siempre los mejores.
En Eurotresillos le entregamos una garantía de 5 años en todos nuestros modelos.
Eurotresillos, en la calle Rocafort, esquina Consejo de Ciento.
Eurotresillos, el centro europeo de la piel. Calidad garantizada.
El nuevo gran musical, el nuevo gran musical.
Sigue la invasión del sonido negro de África.
Elvis Presley, al fin éxito masivo aquí, LP y LP, con sus 40 éxitos.
Sí, sí, claro. Fan, vuestras cartas, contactos.
Y póster super a todo color de U2 y Pet Shop Boys, arrasando con su single Domino Dancing y su último LP.
Bobby McFerrin, éxito mundial y en España con Don't Worry, Be Happy.
Don't worry, be happy.
Ok, no te preocupes. Sé feliz con el gran musical.
¡Ay, sí, 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 sí!
A Ràdio Barcelona, la ràdio jove.
Hora tan repapada de la tarda en plena digestió, un assassinat ben segur que trencaria la migdiada de més d'un. Màrius Serra n'ha escrit un, de crim, i la veu la hi posa Pitu Camps. Escoltem-lo.
Aquella proposta inesperada el va deixar en blanc. Des de molt abans de cometre el seu primer assassinat, que la idea de carregar-se el marit de la Rosa li ballava pel cap. Feia anys que s'hi entenia amb la Rosa. I aquell pobre cornut era un desgraciat venedor d'enciclopèdies que de cap manera no es mereixia escalfar el llit d'una donassa com ella. Per això, quan aquell matí el missatger que acostumava a portar-li últimament tots els encàrrecs li va lliurar la documentació del senyor Frederic Lambies juntament amb una carta del seu client anònim, l'Albert es va quedar en blanc. Les comandes sempre arribaven així, de sobte, prou regularment com per anar tirant. Les seves tarifes eren assequibles i els resultats impecables. Sempre matava a ganivet. Aquella vegada, el seu proveïdor era molt clar. L'assassinat del senyor Frederic Lambies era el més important dels que li havia encarregat fins llavors. I, per tant, seria recompensat d'una manera especial. Calia cometre-lo abans de les 12 d'aquella mateixa nit, i la factura del servei tenia una gran particularitat. No hi constava cap xifra. A peu de pàgina, l'Albert va veure amb els ulls esbatanats que el pagament d'aquella comanda vencia aquell dijous mateix. En lletra d'impremta s'hi llegia que rebria un xec en blanc. Allò ja eren paraules majors. L'Albert va somriure i anar a la nevera a buscar un got de llet. Un xec en blanc admetia un 9 amb un bon nombre de zeros al darrere. Hauria de calcular bé quants, Tampoc no calia abusar de la sort. La fotografia de la futura víctima era aquesta vegada innecessària. Coneixia molt bé el senyor Lambies. De fet, el coneixia molt a través de la seva dona. Sense adonar-se'n, començà a fer anar el retolador negre amb què prenia notes dels detalls de cada comanda i dibuixar dues banyes tortes al front del senyor Lambies. Era la primera vegada que tenia una relació tan directa amb una víctima. De fet, tots dos arrambaven l'api a la mateixa anatomia. Quan es va acabar el got de llet, començà a capficar-se per un detall que, com a professional, no li anava ni li venia. La idea que algú altre desitjava la mort del marit de la Rosa el va posar nerviós. Potser la molt bagassa tenia més fulanos que ell. Potser ell era un nom més a la llista. A l'Albert no li agradava fer cua. Havia escollit aquella refotuda professió perquè comportava independència i poder. Li agradava el concepte de ser temible. Feia coses que ningú s'atrevia a fer. Arriscava la seva vida i la seva preuada llibertat constantment. El mer pensament que un tercer home tenia especial interès a fer desaparèixer el marit de la seva Rosa el posà frenèticament gelós. De sobte, se sentí transformat en marit enganyat. La imatge d'aquell pobre desgraciat amb el front abunyegat per un parell de banyes que ell havia dibuixat càusticament acabà d'ensorrar-lo en la misèria. Dos gots de llet després, arribà a la solemne conclusió que ell era un professional i es devia als clients abans que res. Podia ser que els motius d'aquella comanda no tinguessin res a veure amb les corbes de la Rosa. Fos com fos, ell mai no s'havia preocupat dels motius. Ell feia la seva feina i després parava la mà. A més, aquesta vegada no n'hi hauria prou amb les dues mans per arreplegar la recompensa. Un xec en blanc era una raó de pes. L'Albert comprovà el temps que li quedava al rellotge de la cuina i va anar a canviar-se. Va donar-se la breu dutxa ritual i després, com sempre que anava a treballar, es va posar una muda neta. Per anar damunt de la blancor higiènica de la samarreta i els calçotets, l'Albert seleccionà una roba neutra i calenta. Calia despersonalitzar al màxim el seu aspecte. Finalment, va agafar el ganivet. Fora començava a nevar. Era desembre i la inclemència de l'hivern es feia notar cada vespre amb alguns flocs que no acabaven de quallar del tot. Aquell vespre, la nevada era més sòlida. En sortir per l'estreta porta de l'escala, l'Albert s'apujà al coll de l'abric i enfilà cap al bar on el venedor d'enciclopèdies acostumava a descansar de la seva esgotadora jornada laboral. Havia decidit matar-lo sortint del bar, en un carreró que tots dos havien de travessar per tornar a casa. Quan arribà al bar, el senyor Lambies ja anava pel tercer martini blanc. Discutia apassionadament de futbol amb un jubilat pensit que era del Madrid. L'Albert va pensar en la mediocritat i demanar un fino. Les converses de bar el posaven malalt. A les 10, el Ramon els va fer fora amb l'eterna excusa de la dona i el sopar. El jubilat va tirar carrer amunt i el senyor Lambies i l'Albert compartien paraigua carrer avall. Oficialment, es coneixien només de vista. I, de fet, poques vegades creuaven alguna paraula. Però aquella nit, l'Albert es mostrà especialment loquaç en el camí de tornada, sota la comuna protecció del seu paraigua negre. Van travessar un parell de plaçoletes i arribaren al carreró escollit per al crim. A banda i banda, s'alçaven els murs d'una vella església i de la casa parroquial corresponent, sense cap finestra. El carrer feia una mica de revolt i l'Albert tenia perfectament calculada l'alçada justa des d'on no hi havia cap angle de visió. Ningú no el seguia, no se sentia res. De sobte, l'Albert li va etzibar un cop al clatell i el va deixar estabornit sobre la neu. el recolzà al mur de l'església i li clavà el ganivet al cor, dues vegades. Després li va agafar la cartera, la buidà i la llançà juntament amb el ganivet a una claveguera que hi havia al costat de l'indret escollit. Un atracament salvatge. Amb la ment en blanc, com sempre que acabava d'efectuar una feina, sortí del carreró per l'altre extrem i continuà caminant tranquil·lament sota la neu en direcció al seu pis. A punt va estar de cometre l'estupidesa imperdonable de visitar la Rosa, però es va poder reprimir i tornar a casa a preparar-se un bon sopar. De fet, acabava de guanyar un xec en blanc i alhora havia alliberat la Rosa del seu marit. A partir de dijous, el món seria d'un altre color. Quan finalment arribà l'ansiat dijous, l'Albert estava negre. La Rosa havia desaparegut la mateixa nit del crim i la policia la buscava com a principal sospitosa de l'assassinat d'en Frederic Lambies. L'Albert se sentia enganyat i confús. Amb aquell crim, havia vestit la Rosa de negre i aquesta, en comptes d'obrir-li les portes sense horaris restringits, havia volat, presumiblement, amb aquell proveïdor del xec en blanc. Se sentia ridícul i cornut. Va mirar aquella fotografia de la pobra víctima enarborant les vergonyoses banyes que ell mateix li havia dibuixat i va veure el seu propi rostre, transfigurat, sota el pes d'aquelles enormes antenes. Després de la dutxa i dels tres gots de llet de rigor, va decidir baixar a buscar la correspondència. A la seva bústia hi havia tota mena de propaganda. Un avís de pagament de l'impost municipal de recollida d'escombraries i un sobre al seu nom amb el remitent en blanc. Dins, hi trobà el xec. Efectivament, estava en blanc. El molt cabró no l'havia signat.
I 14 més dels noms més interessants de la jove narrativa catalana els trobareu al llibre La profecia, publicat per Àrea Contemporània, a partir del mes de desembre a les llibreries.
Arribem al final. La Ràdio Jove s'acaba per avui.